Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per començar la jornada amb una jaqueta prima i ja al migdia podrem treure la màniga curta.
Ara 13 graus a Begur, 14 a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dia 11, dijous 11 de novembre del 2024, avui temperatures que pugen ben bé 3 o 4 graus respecte a ahir. Tindrem un dia assolellat gràcies a la tramuntana que s'endurà tots els núvols. I la calor anirà augmentant progressivament fins al cap de setmana. Avui al Supermatí expliquem un descobriment que s'ha fet al vaixell enfonsat de les Illes Formigues, la polèmica a Foixà per la instal·lació, la possible instal·lació d'un centre d'acollida amb el suport de l'Església i també d'un nou espai gastronòmic a Palafrugell que ha impulsat l'Ajuntament. Tot això i molt més ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un dijous en què parlarem amb el vicepresident primer del Consell Comarcal, l'Enric Marquès, perquè, atenció, ahir es va anunciar en roda de premsa que enguany, aquest any, la setena edició del Premi Empordà de Novel·la ha quedat sense guanyador, ha quedat deserta. Li preguntarem per què, què ha passat perquè quedi deserta, deserta aquest guardó del Premi Empordà de Novel·la. I com cada dijous parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
I Carla Saló.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Descobreixen unes inscripcions úniques al vaixell romà enfonsat de les Illes Formigues.
Un grup d'arqueòlegs ha desenterrat fustes marcades amb inscripcions singulars en el vaixell romà del primer segle abans de Crist, un descobriment sense precedents en la història marítima antiga. Són tres inscripcions que semblen numerals romans.
Un descobriment sense precedents, de seguida l'ampliarem. I també expliquem que l'Ajuntament de Foixà i els veïns no volen que el Mercadal esdevingui un centre d'acollida de menors.
Aquest és un equipament que es troba a tocar de l'antic ajuntament a la plaça de l'Església i el gestiona el Bisbat de Girona a través de la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Món. A petició del Departament de Drets Socials de la Generalitat està previst que comenci a acollir menors no acompanyats en poc temps.
A Palafrugell, Esquerra Republicana assegura que l'anterior mandat ells havien rebutjat propostes per l'hotel d'Aiguagelida.
Els republicans es defensen de les acusacions d'inacció durant l'últim any del mandat en qüestions urbanístiques. La seva portaveu, Mònica Alcalà, assegura que el partit havia rebutjat les propostes que els promotors de l'hotel d'Aiguagelida havien fet fins aleshores perquè les consideraven massa elevades.
SOS Costa Brava exigeix la protecció urgent del 30% dels ecosistemes marins i terrestres de Catalunya.
En un comunicat, l'entitat afirma que del 30% de la superfície marina que s'ha acordat protegir per al 2030, un 10% haurà de ser estrictament protegit, és a dir, amb tots els usos prohibits, a moda de reserves integrals.
I ja està a punt per obrir el nou espai gastronòmic de Cal Ganxó a Palafrugell.
Oferirà una experiència que girarà al voltant del vi i el suro. Una associació d'empresaris i especialistes hi farà tastos de vins i activitats divulgatives al voltant d'aquests dos elements del patrimoni. Es tracta d'un espai del Museu del Suro i es gestionarà a través d'una llicència d'ús.
Calonge i Sant Antoni construeix un accés a la zona del futur CAP.
L'accés està dissenyat per vehicles, mentre que la connexió per vianants es farà més endavant una actuació complementària i estarà ubicat al giratori de l'Avinguda de la Unió. Les obres no afecten ni el trànsit rodat ni de vianants i està previst que acabin abans que arribi la temporada d'estiu.
Torroella de Montgrí encarrega un estudi per conèixer la forma més eficient d'implementar l'energia solar.
L'ha encarregat a l'empresa Impact i s'analitzarà el potencial de generació d'energia fotovoltaica de tots els edificis del municipi. Així, el consistori podrà veure quines actuacions són més eficients i sostenibles.
I Calonge, Poble de Llibres, ja prepara la inauguració de tres noves llibreries, una llibreria històrica, una llibreria especialitzada en costura i manualitats i una llibreria temàtica de salut i natura.
En una entrevista al Supermatí, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, assegura que no té cap dubte que la Diada de Sant Jordi anirà bé com l'any passat.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses, de fet. Per començar, un nou tràgic cas de violència masclista a Catalunya. Un home va matar la seva parella i els seus dos fills de 8 anys al Prat de Llobregat i posteriorment es va suïcidar. La policia local de Roses ha trobat el cos d'una dona de 85 anys i el seu fill de 65 momificats. podrien estar morts des del 2018. Òmnium Cultural revela que el membre de la seva junta, Oleguer Serra, investigat per terrorisme a la causa del tsunami democràtic, s'ha exiliat a Suïssa des de fa mig any. El Partit Popular força al Senat la retirada de la llei d'amnistia per, diuen, inconstitucional, i això provoca el primer conflicte institucional en democràcia entre les dues cambres. Ara, el Congrés dels Diputats té un període per analitzar aquesta petició i retornar la llei al Senat, i a partir d'aquí el PP ha de decidir si la porta al Tribunal Constitucional o si continua la tramitació. El Parlament Europeu ha aprovat el Pacte Europeu de Migració i Asil. És un paquet de 10 lleis que reformen el sistema migratori de la Unió Europea, estableixen més límits i més dificultats per demanar l'asil a la Unió Europea i, a banda, també estableix un sistema pel qual alguns països, els països que no vulguin acollir migrants, podran pagar per no acollir-los. Tres fills del líder de Hamas han mort en un atac israelià a Gaza, això ho coneixíem ara fa uns dies, i també a l'àmbit internacional, el president dels Estats Units, Joe Biden, obre la porta a arxivar la causa contra Julian Assange, després que el Parlament d'Austràlia hagi demanat per majoria que se li arxivi la causa contra l'activista Julian Assange. Ho seguirem, perquè això també doncs seria una novetat important i força que canviaria força el curs de la investigació i del procediment contra Julian Assange. Les 8 i 6 minuts, hem de conèixer la previsió del temps. Avui amb en Marc Vila. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Amb quin temps hem començat el dia al Baix Empordà?
Avui dijous, tal i com avançàvem el titular del dia, serà una jornada que tindrà el contrast d'un matí fresc sense exageració i farà que de bon matí una jaqueta prima en sigui una bona aliada. I un migdia que serà realment càlid amb temperatura molt suau. La notícia important d'avui seran les temperatures, que pujaran ben bé 3-4 graus respecte a dimecres, i això posarà la jornada a nivells molt plàcids. L'avís per estat de la mar que hi va ser vigent a la nostra comarca avui quedarà restringit més al nord, afectant encara la zona més de l'Alt Empordà. A la nostra comarca el mar s'anirà calmant i quedarà amb onades d'entre mig metre i 1,25 metres d'alçada, ocasionant maror. Tot i això, encara esperem aire de tramuntana, que ajudarà que el dia sigui molt més assolellat, fent marxar tota la nuvolositat. Però els propers dies esperem que les temperatures vagin a l'alça, incrementant la suavitat i portant-nos a sensacions preestivals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
Cost de la guerra d'Ucrània. La guerra d'Ucrània és un desastre humanitari, sofriment de la ciutadania i mort de milers de persones. Però aquest desastre també es diversifica en altres camps, com és el de l'economia. Així, ara fa 2 anys, quan visualitzàvem la sortida de la crisi a què ens havia situat la Covid, la guerra d'Ucrània ho va alterar tot. Vàrem assistir a l'increment de preus de l'energia, el deixar de comprar a Rússia i diversificar-ho en altres proveïdors, fet, entre d'altres, que va provocar un increment de la inflació fins al 10%, que es va fer notar la butxaca de la ciutadania. El que convé és que els salaris compensin la pèrdua de poder adquisitiu. I pel que fa al cost directament de la guerra, hem observat aquests 2 anys els ajuts econòmics i de material militar que, des de la Unió Europea i des dels Estats Units, s'han anat fent a Ucrània. Si us centrem en els darrers mesos, veiem que s'està pendent d'aprovar en el Senat americà un ajut de 55.700 milions d'euros que els republicans segueixen bloquejant. I per altra part, la Unió Europea acaba d'enviar a Ucrània 4.500 milions d'euros d'un paquet de 21.000 milions previstos per aquest any, que se sumen als 28.000 milions d'euros ja enviats, a més del compromís dels estats membres de la OTAN d'arribar al 2% del producte interior brut de despesa en defensa. De fet, podem ben dir que ens preparen per a una veritable defensa i també per a una possible guerra, i van adaptant l'economia. Veiem, doncs, que la línia oficial de la Unió Europea és seguir donant suport a Ucrània amb la finalitat de que es pugui defensar i demostrar a Rússia que no té recorregut el que pretén, amb la cara aposta de defensar el territori i els valors europeus. Per altra part, val la pena recordar als mandataris europeus que no oblidin la diplomàcia com a eina de solució de conflictes. Esperem que tot plegat serveixi per trobar espais d'entesa, convivència i pau.
I posem-hi música, perquè el Festival Sons del Món ha presentat, va presentar ahir al migdia la seva edició 2024, que anirà del 6 de juliol a l'11 d'agost. Hi ha artistes catalans com a Casgrasses, Antònia Font, The Tyets, Clara Peia, Maria del Mar Bonet, God Save the Queen, Joan Dausà, Anaïs Vila, però una de les estrelles internacionals que actuaran al Festival de Roses és aquesta que escoltem ja de fons, és Anastàsia, i actuarà el dia 8 d'agost a l'espai de la Ciutadella de Roses. L'escoltem amb, evidentment, Left Outside Alone. Left broken, empty and spare. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above. But you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, que posa molt les piles, Left Outside Alone de l'Anastàsia, que actuarà el dia 8 d'agost a Roses al Festival Sons del Món. Pràcticament un quart de 9 del matí, obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un grup d'arqueòlegs ha fet un descobriment únic sense precedents en la història marítima antiga. i s'ha fet aquí, al costat, a les Illes Formigues, el vaixell romà enfonsat del segle I abans de Crist. Un descobriment d'unes fustes marcades amb inscripcions singulars en aquest vaixell romà, unes fustes que formen part del terra de la bodega del vaixell, que tenen tres inscripcions que semblen ser números romans. 500, hi posa DB-I, DB-I i B-I, que serien 506, 505 i 6. Més detalls, Anna Salvador.
Des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC, consideren que aquestes inscripcions inèdites probablement servien com a guia pels mariners a l'hora de col·locar les fustes durant el manteniment de l'embarcació. Encara que no es van poder recuperar totes les fustes amb inscripcions, sí que es van extreure unes altres 11 peces sense marcar que ara es conserven en el laboratori del CASC a Girona. A més de les inscripcions, l'excavació ha permès documentar elements significatius de l'arquitectura naval del vaixell, com ara parts de la seva bomba d'eixugada, essencials per l'expulsió de l'aigua acumulada dins de l'embarcació. Aquest descobriment aporta llum sobre les tècniques de construcció i manteniment naval de l'època. D'altra banda, els arqueòlegs també treballen per descobrir l'origen de les àmfores que van trobar a bord i que portaven diversos tipus de productes marins conservats. Amb més de 250 àmfores documentades i 80 recuperades del fons marí, el seu objectiu ara és precisar el lloc exacte on es van fabricar per així tenir més dades sobre les rutes comercials i les pràctiques econòmiques de l'antiga Bètica.
Anem a Foixà. L'Ajuntament de Foixà i els veïns no volen que l'espai del Mercadal sigui un centre d'acollida de menors. Aquest és un equipament que es troba a tocar de l'antic Ajuntament a la plaça de l'Església i el gestiona el Bisbat de Girona a través de la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Món. A petició del Departament de Drets Socials de la Generalitat, està previst que comenci a acollir menors d'aquí a poc temps.
L'equip de govern municipal, però, retreu a la Generalitat la falta de lleialtat institucional perquè, segons van assegurar durant el ple municipal, no se'ls va comunicar la decisió. El consistori ho va confirmar a través de les empreses involucrades i després en va avisar els veïns en el ple extraordinari d'aquest dilluns. Els veïns i l'Ajuntament s'hi mostren contraris perquè Foixà no té les condicions necessàries per donar servei a aquests joves. Apunten que és un poble disseminat amb tres nuclis de població apartats i que cap d'ells té ni tan sols una botiga. Afegeixen que no hi ha transport públic ni metge de manera habitual, ja que aquest només passa un dia a la setmana en unes hores determinades. Hi ha una gran preocupació perquè el poble no té les condicions d'acollida per a aquests menors no acompanyats. No estan en contra d'ells, però cal que siguin atesos amb la màxima dignitat, ha lamentat el portaveu de veïns, Josep Maria Carbonell. Un altre dels arguments que apunten des del consistori i els veïns és la convicció que l'activitat de centre d'acollida no es pot fer en aquest espai. Expliquen que l'àmbit urbanístic qualifica l'habitatge com a clau 3. Aquesta categoria permet una activitat turística com a casa de colònies, però no com a centre d'acollida de menors no acompanyats. Per això Carbonell assegura que es tracta d'una il·legalitat manifesta si finalment continua endavant. Els veïns de Foixà es van mobilitzar de seguida que el consistori els va informar d'aquests fets. El mateix divendres al vespre van preparar i entrar a una instància per tal que el consistori actués i evités que el projecte tirés endavant. Els veïns estan satisfets amb la postura que ha adoptat el consistori, tot i que exigeixen que les mesures cautelars es facin efectives de manera immediata davant la sospita que els menors comencin a arribar els propers dies. Els veïns, a més, han engegat una recollida de signatures per intentar frenar el projecte. Josep Maria Carbonell explica que en poques hores ja han aconseguit més de la meitat de les firmes dels veïns censats a Foixà, que no superen les 300 persones. El portaveu, però, apunta que aniran fins al final i, si cal, anar a la via judicial contra el departament i el bisbat com a titular de la Casa de Colònies. Pocs minuts abans del ple extraordinari de dilluns, l'Ajuntament de Foixà va contactar amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i es van acabar citant per una reunió i tractar el tema.
I quina és la versió del departament i del bisbat?
Doncs el Departament de Drets Socials s'ha oferit a dialogar amb l'Ajuntament de Foixà i els seus veïns arran de la polèmica. Des del govern, però, es mostren convençuts que l'acollida d'aquest jove serà un èxit i ha remarcat que tant els veïns com el consistori trobaran en la Generalitat tot el suport i tota la col·laboració necessàries. Per la seva part, el Bisbat de Girona es mostra obert a buscar solucions amb les institucions arran de la polèmica i remarca que la cessió d'aquests espais respon a les necessitats que té el país. Des del departament expliquen que un cop van rebre l'oferta per part del bisbat en relació amb la casa, van creure que l'equipament s'ajustava a les necessitats que tenen aquests menors no acompanyats. Recorden, a més, que es tracta d'espais puntuals on se'ls atén fins a trobar una millor solució per la seva inserció. Des del Departament de Drets Socials afegeixen que es fa sempre amb entitats del tercer sector social i amb els diferents agents del territori que garanteixen totes les qüestions de seguretat, convivència i integració.
I Esquerra Republicana es defensa de les acusacions d'inacció a Palafrugell. Inacció en l'àmbit urbanístic. La portaveu Mònica Alcalà assegura que el partit havia rebutjat les propostes que els promotors d'Aigua Gelida, de l'hotel d'Aigua Gelida, havien fet fins l'any passat, mentre Esquerra Republicana era el govern de Palafrugell, doncs les havien rebutjat perquè les consideraven en aquell moment massa altes.
En una entrevista a l'esmorzar de ràdio Palafrugell, Alcalà nega que el seu partit no avancés en la tramitació de la moratòria urbanística mentre era el govern municipal. És l'acusació que ha fet diverses vegades l'actual alcalde Juli Fernández. La portaveu republicana assegura que van negociar per fer baixar l'impacte.
L'anterior equip de govern havia rebut propostes de diferents nombres d'habitacions i sempre s'havia dit que no, perquè sempre s'havia cregut que la dimensió era d'una trentena, quarantena habitacions. Llavors, ells reben un projecte i a partir d'aquí comencen a negociar. A l'anterior mandat, diríem, mai es va decidir tirar endavant amb cap proposta.
En tot cas, creu que el govern municipal té ara eines per intentar retallar més la construcció.
Encara en l'àmbit mediambiental, SOS Costa Brava ha exigit la protecció urgent del 30% dels ecosistemes marins i terrestres de Catalunya i també que es retiri el projecte PlemCat del Golf de Roses, el projecte per instal·lar aerogeneradors dins del Golf de Roses, al mar, un projecte que impulsa la Generalitat. L'entitat SOS Costa Brava aprofita que aquesta setmana a Barcelona acull la conferència de la dècada dels oceans de les Nacions Unides per denunciar que Catalunya està molt lluny dels objectius fixats per l'ONU.
En un comunicat, l'entitat afirma que del 30% de la superfície marina que s'ha acordat protegir per al 2030, un 10% haurà de ser estrictament protegit, és a dir, amb tots els usos prohibits a mode de reserves integrals. Apunten que només el 0,01% del mar català disposa d'una protecció estricta, molt allunyat del 10% necessari per al 2030. SOS Costa Brava apunta que el planeta s'enfronta a reptes com la degradació dels ecosistemes, la pèrdua de la biodiversitat i l'extinció de les espècies. Tot i això, denuncia que la Generalitat dona suport a la desprotecció per part de l'Estat d'una de les zones més fràgils i amb més biodiversitat del Mediterrani, fent referència a l'àrea marina del Golf de Roses i la badia de Pals. Des de l'entitat exposen que actualment en aquesta mateixa zona desprotegida, objecte d'impugnació, la Generalitat de Catalunya impulsa la instal·lació d'una plataforma experimental per fer proves vinculades a la futura indústria eòlica marina, un projecte anomenat PlemCat, finançat amb fons públics. Per això, des de SOS Costa Brava remarquen la urgència per complir els acords de l'ONU i exigeix la retirada immediata del PlemCat. A més, demana l'exclusió immediata de la zona com a espai per al desenvolupament de l'eòlica marina, tal com recomanen els experts científics.
A Palafrugell, el nou espai gastronòmic de l'Enoteca de Cal Ganxó ja està a punt per obrir. Oferirà una experiència que girarà al voltant del vi i el suro. Una associació d'empresaris i especialistes hi farà tastos de vins i activitats divulgatives d'aquests dos elements del patrimoni. L'alcalde apunta la possibilitat que obri abans de Sant Jordi o per Sant Jordi. Es tracta d'un espai del Museu del Suro i es gestionarà a través d'una llicència d'ús.
L'espai s'anomenarà La Taperia i serà un espai gastronòmic museïtzat destinat a explicar la relació del vi amb el suro a través de l'oci i la cultura patrimonial. Recentment s'ha fet l'adjudicació a l'única empresa licitadora que s'hi va presentar. Des de l'any 2013 és l'espai que acull les noves oficines del Museu del Suro a la planta superior, el Centre de Documentació del Suro, en Ramir Madí, a la primera planta, i l'espai d'enoteca Vinoteca, que obrirà al públic a la planta baixa i al semisoterrani. Cal Ganxó és un edifici construït a finals del segle XIX, d'influència modernista, que es troba inclòs en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta d'un edifici aïllat de grans dimensions que fa cantonada entre els carrers de Pi i Margall i Begú. És de planta rectangular i té una planta baixa i dos pisos.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està construint un accés pel que serà el nou centre d'atenció primària del municipi. Un accés dissenyat per vehicles, mentre que la connexió per vianants es farà més endavant en una actuació complementària i estarà ubicat, aquest nou centre d'atenció primària, al giratori de l'Avinguda de la Unió, que és la GI-661.
Aquest accés ha de permetre dirigir el trànsit correctament a la zona d'equipaments i també dotar la parcel·la de serveis bàsics per la futura edificació, enllumenat, gas, electricitat electricitat, clavegueram, aigua i telecomunicacions. Les obres s'han adjudicat per uns 184.000 euros, tot i que la previsió inicial era d'una inversió de gairebé 200.000 euros. A més, les obres no afecten ni el trànsit rodat ni de vianants. Està previst que acabin abans que arribi la temporada d'estiu.
I Torroella de Montgrí encarrega un estudi per conèixer la forma més eficient d'implementar l'energia solar. L'ha encarregat a l'empresa Impact E i s'instal·larà o s'analitzarà el potencial de generació d'energia fotovoltaica a tots els edificis del municipi. Així el consistori podrà veure quines actuacions són més eficients i sostenibles.
La voluntat és fer una diagnosi inicial que permeti planificar a mig i a llarg termini i allunyar-se dels plantejaments convencionals basat en una instal·lació per edifici i apostar per instal·lacions comunitàries que permetin un major estalvi energètic i econòmic ocupant el mínim de cobertes possibles. Amb aquesta actuació es vol ser el més eficient possible i assegurar el retorn de la inversió inicial. La idea és poder promoure comunitats energètiques per als habitants de Torroella de Montgrí. L'estudi volcarà les dades, a més, en un mapa solar de tot el municipi que es podrà consultar en línia de manera pública. El mapa servirà com a element de promoció i autogestió energètica per les llars i les empreses locals. Els habitants de Torroella de Montgrí i l'Estartit podran consultar els indicadors de potencial fotovoltaic de cada edifici o àrea seleccionada al mapa. En cada cas, es definiran indicadors com la capacitat de generació real, l'òptima, la inversió requerida per cobrir cada cas, els estalvis estimats, el període d'amortització i impactes en termes mediambientals. Cal recordar que el juliol del 2023 l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va presentar a la ciutadania el projecte de la primera comunitat energètica local que ja s'ha constituït amb una quarantena de veïns del municipi. La instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit està situada a la coberta de l'Auditori Teatre Espai Ter i tindrà una potència total de 60,97 kW. Concretament, 31 van a la ciutadania i la resta, 29,97, es destinaran als equipaments municipals. La comunitat local d'energia està previst que entri en funcionament quan es finalitzin els darrers treballs de les connexions finals a la xarxa elèctrica.
I el projecte Calonja Poble de Llibres ha anunciat tres noves llibreries, una llibreria històrica, una llibreria especialitzada en costura i manualitats i una de temàtica de salut i natura. En una entrevista al Supermatí, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni assegura que no té cap dubte que, a més, la Diada de Sant Jordi anirà bé, com l'any passat.
Bé, el Sant Jordi aquest any certament cau un dimarts, llavors això ens obliga a programar activitats pel cap de setmana i pel dimarts. Llavors no tinc cap dubte que irà bé. El mateix sentit que va anar l'any passat, que va ser el cap de setmana, i per tant esperem una gran afluència de gent per participar.
Les 8 i 27 minuts. I ahir a la tarda, el Consell Comarcal del Baix Empordà va anunciar en roda de premsa que aquest any la setena edició del Premi Empordà de novel·la ha quedat sense guanyador. Per parlar-nos d'aquesta decisió, ens visita el vicepresident primer i conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Bon dia. Un segon, perquè no sé si no podem escoltar l'Enric Marquès i potser es deu algun problema. Senyor Enric Marquès, bon dia. No el podem escoltar, veurem a què és degut. Un segon. Se'ns ha penjat la connexió, farem una cosa, posem música, escoltem Adam Lambert, Holding Out for a Hero, una cançó boníssima que ens servirà per arribar a dos quarts i de seguida recuperem la connexió amb el conseller comarcal de Cultura, l'Enric Marquès. Isn't there the right night? Ara sí que podem saludar el vicepresident primer i conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Bon dia.
Bon dia.
Ens dèiem, ha quedat desert aquest any el Premi Empordà de Novel·la. Què ha passat?
Doncs bé, ha passat que el jurat ha decidit que d'entre totes les propostes presentades no hi havia cap proposta que mereixés, per dir-ho d'alguna manera, doncs, tenir el Premi Empordà. Nosaltres volem que el premi sigui un premi de referència en llengua catalana, és un dels ben dotats que hi ha en aquests moments en el conjunt del país, i el jurat va decidir que no podíem anar enrere i que no hi havia cap treball que pogués tenir la consideració de ser publicat com a Premi Empordà. Sí que és veritat que hi va haver una novel·la que semblava que podia ser guanyadora, però un mes abans de tancar el que era el veredicte, quan encara s'estaven estudiant també altres treballs, van tenir un premi, i ja sabeu que una de les bases del premi és que la novel·la ha de ser inèdita. Per tant, des del moment que li van donar un altre premi, doncs aquella no podia optar al Premi Empordà. I bé, ha quedat desert. No passa res. Al final, jo crec que aquesta decisió del jurat també, que són els que han de decidir, perquè per alguna cosa tenen la responsabilitat d'avaluar les propostes, ens enforteix. No podem donar un premi perquè s'ha de donar. Hem de donar un premi perquè realment hi hagi la qualitat que tots els lectors i lectores del premi es mereixen. I per descomptat el premi en si, que representa la comarca.
Clar, quantes obres es van presentar en aquesta edició?
73.
73?
Sí.
I de 73 no... Carai.
Bueno, carai, 73. Podrien haver sigut 13 i que hi hagués dubtes per triar-ne dos, perquè dos estaven molt bé, no?
Sí, clarament.
Bé, és un tema del número d'obres que es presenta, com moltes vegades no és un tema del volum de les coses que fas, sinó de la qualitat del que hi ha, I es va considerar això. No.
Carai.
No hi ha res a dir, al contrari, vull dir que, en fi, fan una feina excel·lent. Aquesta és la setena edició i en principi, doncs, és evident que els experts són ells,
Sí, evidentment. El que sí, m'ha sorprès perquè normalment quan... El premi ha estat desert, normalment és perquè hi ha poca gent que s'hi ha presentat, però en aquest cas 73, i aquí en aquest cas el jurat, amb tot el dret, evidentment, ha decidit que no n'hi ha cap que sigui apte per guanyar aquest premi. Un premi, recordem, que està dotat amb 7.000 euros i amb la publicació de la novel·la, no?
És que no és una broma. I ara, nosaltres, com a lectors en general, i en tot cas com a lectors, perquè ens atrau un premi que en el nostre cas, a la gent de la comarca, és comarcal, no? Si anem a la llibreria, agafem el Premi Empordà de l'any i quan acabem, diguem, doncs es tractava d'això, l'any que ve, per bo que sigui, jo no sé qui... Vaja, és que potser ni els nostres familiars, els que ens estimen més i que volen que tot ens vagi bé a la vida, poder ni ells ens el compren, m'entens? Vull dir que al final 7.000 euros no és una broma de premi, i és un esforç que fan conjuntament els ajuntaments de la comarca, i és un esforç que fa el jurat de triar i de revisar i llegir tots els treballs que presenten totes les propostes que presenten els concursants, doncs, home, la feina s'ha de valorar, perquè la feina l'han tingut igual, Al contrari, jo diria que és més complicada, perquè si no ho veuen clar, sempre s'intenta de quina manera es pot fer. No ho sé, jo he parlat amb ells, la veritat és que jo estic molt tranquil, el jurat des de... El primer moment, ja fa un mes que vam tancar i que vàrem dir que no ho veien aquest any, doncs no ho veiem i ja està.
Sí, sí. Bé, ara estava buscant perquè no sabia si era públic el nom del jurat. Són diferents persones reconegudes, evidentment, del món cultural de casa nostra. Per exemple, veig que hi ha la col·laboradora d'aquest programa, la Teresa Calabús. Vull dir que, evidentment, que és un jurat...
Home, el jurat pensa que el llibre és la seva vida.
Clar.
I hi ha anteriors guanyadors del premi, hi ha escriptors de reconegut prestigi i hi ha llibreters, que precisament el que fan els llibreters és
vendre.
Recomanar, vendre llibres i recomanar als seus lectors i tenir aquesta mirada com de metge, no? Estapiguent si ets un lector més o menys assidu d'una llibreria, què t'agrada, què no t'agrada. Per tant, estan curtits amb el camp, eh?
Mm-hmm. En tot cas, això ja, després d'aquesta decisió, ja ens n'anem l'any que ve, a la nova convocatòria del 2024, sí. O hi haurà alguna cosa entremig?
Vam estar valorant també la possibilitat, si convenia, d'avançar el que era l'obertura del premi, que en aquest cas serà el 8è, però és que si volem fer les coses bé, no cal, és molt simple. Pensa que les bases del premi sortiran publicades ara durant el mes de maig. Uh-huh. I les persones que s'hi presenten tenen temps de presentar les seves propostes entre els últims dies de novembre i els dies del Pont de la Puríssima, perquè després el jurat comença a revisar-ho ja pels vols de Nadal, i el mes de març és quan es diu el guanyador. Aquests tempos, i més si volem continuar mantenint els criteris de qualitat, doncs, que marquen tot el que és el procediment del premi, els hem de mantenir. També t'he dit que normalment algunes de les novel·les guanyadores, com per exemple el Jorbat, el manuscrit Boignic, que va ser la guanyadora del 6è premi, els autors ens han dit que portaven 7 o entre 7 i 10 anys, no recordo bé, escrivint el llibre. Vull dir que
un llibre no s'escriu d'avui per demà, vull dir que...
Hi ha algú que poder, sí, no ho sé, jo no ho he provat mai, per tant, en aquest tema no puc entrar-hi, eh?
En tot cas, doncs, ens queden per gaudir tots els llibres en portada de novel·la que s'han publicat fins ara, que, com dèiem, mira, l'any passat jo he robat el manuscrit Boignic, però n'hi ha cinc més, en aquest cas, per darrere.
Sí, n'hi ha cinc, i la veritat és que estan bé, i d'entre aquests cinc n'hi ha un parell o tres que són novel·les excel·lents. No te les diré ara per la ràdio, bàsicament, perquè entre gustos, colors,
sí,
eh? Però jo precisament estic enamorat de tres dels sis premis que s'han presentat fins ara. La veritat és que n'hi ha que jo trobo que són novel·les excel·lents.
Va, mira, ja aquí som, els diré tots. Hi ha Sang Blava, de Josep Pastells, hi ha Canteu, canteu, ninetes, de Pla i Manté, La mort del rei Gaspar, de Josep Maria Hernández, El perfum del presseguer, de Brauli Gascón, Tot passa dues vegades, i, com dèiem, el Jo he robat el manuscrit Boignic, de Josep Torrent i Salvador Casas.
Passa dues vegades, de la Pilar Francés, diguem el nom, també.
Sí, no l'he dit?
Pilar Francés.
No l'he dit?
No l'has dit.
Ah, perdona,
no,
perdona. Doncs sí.
Ja t'he dit que me'ls he llegit tot, perquè, vaja... En fi, jo crec que és una proposta cultural de primer ordre al país. Està creixent molt ràpid, recordem que va néixer amb la intenció d'anar creixent a l'Empordà. Som els 36 municipis del Baix Empordà que li donem suport, i estem també parlant amb l'Alt Empordà perquè es vagin incorporant, que les vegades que hem parlat de la proposta els hi sembla bé. Aquest any és un mal any.
Hauria estat un mal any perquè entressin,
per seguir, no? Per seguir, però vaja, és un mal any bàsicament per això, perquè el que hem de fer ara ja és una cosa que hem fet també una revisió de per què ens pot passar, no? De que trobem en algun moment que hi hagi propostes que no s'adequen al que nosaltres pensaríem que ha de ser el premi. I, en fi, el que mirem de fer, l'altre dia en parlàvem amb els diferents representants polítics dels municipis, és fer una bona campanya de publicitat que traspassi les campanyes que hem fet fins ara i que sigui més una campanya a nivell de país per veure si ens venen propostes. Ja ens en ve alguna, eh? Alguna vegada ens ha vingut alguna proposta del País Valencià, alguna altra evidentment d'altres vegueries del país també, però vaja, no masses, i hem de fer que amb diaris i mitjans de comunicació d'abast de tot Catalunya, doncs, que se'n senti parlar més. Ara, quan es presentin les bases, després explicant el que volem, sobretot explicar la dotació. Ja dic, la dotació no és una broma. Hi ha escriptors reconeguts que no guanyen 7.000 euros presentant una novel·la així d'entrada. No els guanyen. Per tant, jo crec que és una bona proposta literària i que hem de continuar amb aquests estàndards que volem de qualitat i de prestigi.
Senyor Enric Marquès, l'última vegada que vam parlar de la mobilitat i el transport públic i un estudi que s'estava fent al voltant d'aquest tema. Com ha evolucionat i com hi estan treballant des del Consell Comarcal?
La veritat és que teníem una proposta treballada amb la Generalitat i des del Consell, que sembla que podria tenir viabilitat a partir d'aquest mes de setembre pel que faria transport escolar, i et dic sembla perquè recordem que els pressupostos d'aquest any no s'han aprovat.
Sí,
però dintre de tota la feina que s'havia fet sí que hi havia unes partides que ja cobrien una part del que s'estava fent, perquè ja ho havíem previst el 23, i aquestes coses ja saps tu que tendeixen més a allargar-se que no pas a escurçar-se. Per tant, hi ha una part de la proposta que està coberta. En aquests moments, des dels serveis territorials de Girona, doncs estan mirant què encaixa de tota la proposta, que a més s'havia presentat amb un Consell d'Alcaldies al Consell Comarcal, de tota la proposta que encaixa per començar ja i què és més complicat. I una de les qüestions que estem mirant a veure de quina manera la podem iniciar aquest curs seria la del transport escolar de postobligatòria, que és d'aquestes que són més delicades, per dir-ho d'alguna manera. Delicades, però no impossibles, eh? Si no, també ho diria clarament. Mira, no hi ha pressupostos, aquest any això no pot ser. Per tant, estem en aquesta línia. Nosaltres som tossuts, eh? Perquè les necessitats de la comarca són evidents i estem aquí.
Perquè en què consistiria aquestes millores en el transport escolar i quines són les dificultats que hi ha?
No, la dificultat és un tema de com encaixes amb unes partides pressupostàries que no s'han aprovat. Per tant, s'ha de veure del pressupost prorrogat d'on veu aquesta despesa, no? Aquesta part és la més fàcil. La línia és fer una línia directa entre els instituts de la comarca, des de Torroella fins a Sant Feliu, que tot l'alumnat de postobligatòria tingui clar que hi ha transport per anar i tornar de qualsevol dels municipis on hi ha institut, fins en el que vulguin realment cursar els seus estudis. Després, per la resta dels municipis de l'àrea, diguéssim, dels municipis del voltant de Torroella, els més petits, dels municipis del voltant de la Bisbal, doncs fer com s'ha fet tradicionalment. La gent ja va a l'institut i, a més, també hi havia aquella proposta de transport a un clic, que també podria encaixar. Recordes, el del clic? Que
sí.
En diferents municipis d'una mateixa àrea doncs hi ha una possibilitat de transport a demanda que et porta fins al punt, en el cas del CREC on vols anar, i en aquest cas de secundària seria fins a l'institut de referència on tu creguis que tens més a prop per enllaçar amb l'altre, però el bus seria directe entre els principals centres de secundària de la comarca, no? És una proposta que al final posa clarament a disposició dels nostres joves la possibilitat de fer realment el que volen fer, el que tenen ganes de fer, i de que puguin treure més bons resultats acadèmics i que no es desencantin.
Darrerament, la comarca, el Consell Comarcal, ha rebut la distinció com a comarca adherida a la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents. Què suposa aquesta certificació?
Suposa un reconeixement més a la feina feta, però a més, amb una feina que jo vull insistir-hi perquè tothom ho tingui clar. Vull dir, el Consell Comarcal el que fa és d'element motor i de cohesió de les propostes que es volen tirar endavant des dels diferents municipis i de la feina que es fa en els diferents municipis. No som una administració que estiguem per sobre de cap ajuntament, eh? Treballem de la mà de tots els ajuntaments i en tots els temes, promoció econòmica i oferta de treball i de formació, serveis socials, turisme, cultura, acció climàtica. Recorda també que estem tirant endavant ara mateix un estudi global que s'hi han adherit 32 dels 36 municipis de la comarca pel tema de quina podria ser la millor gestió comarcal de recollida de residus. I bé, i és la feina que hem de fer. Per tant, qualsevol distinció que posi en valor aquesta feina que s'està fent és una distinció que no ens ha d'enorgullir com a Consell Comarcal, només, sinó també i sobretot com a comarca.
Sobre això, avui parlàvem de la polèmica a Foixà sobre la instal·lació, la possible instal·lació d'un centre d'acollida. Sobre aquest tema, el Consell Comarcal té alguna competència?
No, però a mi m'agradaria que la gent, que tots plegats, no la gent en general, sinó que tots plegats tinguéssim una visió de realment quines són les problemàtiques que tenim com a país. Al final, tant a Foixà com amb altres municipis del nostre entorn, a nivell de vegueria de Girona i de tot Catalunya, el que s'ha fet és arribar a un acord d'una propietat, que en aquest cas és el Bisbat, amb la Generalitat, per donar supluig a una necessitat que tenim com a societat. S'ha d'explicar bé, s'ha de fer una feina que jo no sé si s'ha fet o no s'ha fet, perquè ja dic que nosaltres com a Consell no ens pertoca, però realment tenim la necessitat de trobar espais on els menors no acompanyats que ens arriben, que ens en continuen arribant, i això és una realitat que tenim, puguin ser acollits i puguin rebre tota l'atenció que necessiten precisament perquè no hi hagi problemes més endavant. Aquesta gent marxa... M'està greu dir aquesta gent, perquè en aquest cas és l'única manera que tinc que sigui de manera didàctica més clara d'explicar-ho, eh? Uh-huh. Són persones que marxen dels seus llocs d'origen no perquè volen, sinó perquè realment ells creuen que tenen la necessitat de fer-ho per millorar la seva vida. Estem aquí, Estem aquí i són gent que arriba sola i que són menors d'edat. No els podem deixar de banda. I jo entenc el que pot significar en un moment donat per una comunitat més o menys reduïda, que fa la vida de forma tranquil·la, però, ostres, no són... L'administració, en aquest cas, que ha de procurar pel bé de tots, no posa una bomba en un municipi, Vull dir, estem parlant de persones joves, de menors d'edat, que necessiten ser atesos.
I com tantes vegades, nosaltres com a poble també hem hagut de molta gent, molts veïns de la història també han hagut d'abandonar casa seva per buscar-se el futur en un altre lloc millor, i per tant... La història ens explica que això ens ha passat també aquí a nosaltres, i per tant és important també saber, igual que a vegades hem marxat, a vegades també saber rebre.
A mi jo crec que és important, ja et dic, poder ens falta tenir la capacitat tots plegats d'explicar més bé el que es vol fer i poder explicar-ho molt abans de que comenci a sortir un rum-rum que diu, sembla que ens...
Clar.
Però, bueno, jo amb això la veritat, bueno, amb això i amb tot, sempre miro de ser al màxim de clar i parlar amb la màxima franquesa com a administració i com a punt d'acollida tenim l'obligació d'acollir bé. Tinc una marxa de casa seva, posem-nos-ho tots al cap. Qui marxaria de casa seva en aquests moments de nosaltres si no en tingués una necessitat imperiosa, no? Et tires a la piscina, te'n vas a un lloc que no et coneixen, ja tens la dificultat de l'idioma, ja tens bueno, per gota que t'hi posis, suposo que deus tenir clar que hi haurà gent que no li farà gaire gràcia que tu hi siguis. No sé si arriben a pensar això, perquè jo crec que el que pensen més és buscar-se la vida en un lloc on realment puguin aconseguir millors oportunitats. Però vaja, no em vull extendre massa en aquest tema, M'has preguntat, sí. Jo et responc i crec que hauríem de tenir doncs, aquesta mirada més o menys pausada i esperar, perquè de moment ningú coneix a cap dels joves que hi ha. Per tant, fer prejudicis és arriscat, com a mínim.
Enric Marquès, vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Moltes gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
Parlàvem amb l'Enric Marquès del Consell Comarcal i ara qui ens acompanya és l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com vas?
Molt bé, molt bé. Una setmana plena, aquesta setmana.
Sí, oi?
Plena, vull dir, coses interessants tenim.
Parlem de cinema i de sèries, com sempre, amb l'Ignasi. Jo abans, mireu, jo abans volia posar això, que sona així.
Fleck, ¿hoy no nos cuentas un chiste?
Ja saps què sona, eh? Saps què és això?
No, ara m'has enganxat.
És el tràiler de Joker 2, que va sortir ahir.
Ah, de Joker 2, sí.
Oh,
sí,
quina pinta.
Sí. Bé,
Què vol dir, bueno?
Jo no sóc molt entusiasta, ja t'ho dic ara.
No ets molt entusiasta de Joker?
Bé, la primera, sí, està bé, però tampoc no és una pel·li que a mi em fes volar al cap. No, t'ho dic en sèrio, eh? Vull dir, jo li vaig veure moltes coses d'altres pel·lis i en cert punt és poc original. A més, a mi m'agrada el Joker dels còmics. Aquest Joker no és el meu Joker, jo què vols que t'ho digui. Va. És una altra cosa.
Fuera, fuera.
I aquesta pel·li, a més, que és un musical, no sé jo, és com ja es distancia massa. Veig molta cosa artística, així visualment sí, però la xitxa no sé, ja veurem.
Ai. No, és millor Gail.
Sí, m'ho vaig passar millor amb
Bé, bueno, tu, mira, escolta, jo tinc moltes ganes. Aquesta tardor arribarà. A veure, aviam què tal.
A mi m'enganxarà Sitges, vull dir que l'hauré de veure 15 dies després. O sigui que...
Bueno, a Sitges
clar,
també...
El 4 d'octubre, Sitges comença el 3 d'octubre.
Ah, ja, bueno, doncs res. Ja l'aniré a veure jo primer.
I tant.
Anem a veure les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb què comencem?
Doncs comencem amb dues estrenes cinematogràfiques. La primera més forta és Monkey Man.
Damas y caballeros, ¿están listos para ver una buena pelea?
Bueno, depende, si está bien, sí. De què va això?
Això és una de les pel·lis que va triomfar en el darrer festival de l'SXSW. Està dirigida, protagonitzada, coescrita, i jo no què sé què més ha fet aquí, el Dev Patel, que és aquest actor que hem vist, per exemple, Slumdog Millionaire i tal, i aquí ha fet una pel·li ell que... A veure, com t'ho diries? És una pel·li que comença com el que veiem una mica al tràiler, no? És a dir, és un xaval que està allà com una mena de combat, amb una màscara de mono, que està lluitant amb una mena d'aquests doncs, escenaris de lluita il·legal. I a partir d'aquí començarem veient els seus records d'infantesa, la mort de la seva mare... Amar, que va morir a mans d'un cap de policia controlat per polítics corruptes. Tot això succeeix a la Índia, amb el trasfons religiós, i aquí comença una història de venjança, que rebentarà el que faci falta. Us podrà recordar pel·lícules com John Wick o productes més violents com The Raid o fins i tot Rambo, no? Vull dir... una mica de tot. Visualment tremenda, és una de les pel·lis aquelles obligatòries a veure aquest cap de setmana.
En Dev Patel, perquè la gent l'ubiqui, és el nen de Slumdog Millionaire, no?
Sí. Fa molts anys que volta, eh?
Ja ha crescut, el nen.
Sí. Mira, i ara rebenta gent com John Wick.
Molt bé. Va, anem amb més pel·lícules de sales.
Correcte, una altra de sales, que Sangren los labios.
You talked to your dad recently?
I de què va?
Mira, això està protagonitzada per Kristen Stewart, Kathy O'Brien i Ed Harris, i és la història d'una culturista que se'n va a Las Vegas per triomfar. I aleshores de camí s'atura allà a Nou Mèxic, un poble típic motel i tal, i coneix a Lou, que és el personatge de Kristen Stewart, que és una gerent d'un gimnàs. I amb això connecten i comencen una relació. El que passa que llavors es complicarà, o sigui, ella es quedarà allà més temps, i veurem com el pare de Lou, que és l'Ed Harris, és un traficant d'armes, porta un sindicat del crim, i tot això barrejat en aquesta història d'amor, amb màfies i històries que acabaran una mica fent front les dues, ficant-se en problemes allà on no toquen. És una pel·lícula produïda per A24, és una productora d'aquestes, de les independents més fortes actuals. Està ambientada als anys 80 també, que és una època, el tema del culturisme i tal, estava molt de moda, i bé, és una pel·li que ha tingut també molt bones crítiques.
Molt bé. Va, anem amb les estrenes de plataformes sense tràiler. Comencem per Fallout.
Doncs anem per Fallout. Qui conegui el món del videojoc coneixerà Fallout, que és un videojoc important de l'any 97, un joc així una mica també de rol d'història. I ara n'han fet una adaptació. L'any passat venien The Last of Us i ara Amazon Prime fa aquesta adaptació de Fallout que s'estrena avui, aquesta, per cert, que també ve amb un grapat de bones crítiques des dels Estats Units, situant-la doncs en un nivell semblant a Last of Us, i ens situem en un món postapocalíptic, o almenys tal com és actualment.
Val.
Perquè, en el futur, diguéssim, eh?
Sí.
Aquí hi ha tota una sèrie de gent que ha estat tancada en un búnquer i que el búnquer s'obre. I quan s'obre, el món, diguéssim, és això, apocalíptic, retrofuturista també al mateix temps, hi ha hagut una guerra nuclear i aleshores, bueno, veurem com aquests personatges que surten al búnquer acaben connectant amb aquesta societat tan canviant que tenim al voltant, no? Té elements de western, de ciència-ficció, i fa molt bona pinta. Vull dir, el tràiler no l'hem escoltat, però si el veieu, tremenda. Jo ja avui ja em posaré el primer capítol.
Molt bé.
I trobem actors com Ella Purnell, Walter Goggins o Kay Mallahan.
Això és Fallout a Amazon. I després tenim Benjamin Franklin, que és una minissèrie.
Una altra minissèrie d'aquestes esplèndides, suposo que ens regala Apple TV, en aquest cas és la biografia de Benjamin Franklin, protagonitzada per Michael Douglas, o sigui, espectacular, i que fa de Benjamin Franklin. I l'acció comença l'any 1976 amb Benjamin Franklin, quan es trobava d'ambaixador a França. De fet, ell va acabar a França després d'estar a Londres, perquè ell intentava negociar pels Estats Units millors condicions per les colònies. Clar, Estats Units aleshores era una colònia. Recordem que al final va ser pare de la Constitució, però bueno, Benjamin Franklin, a banda pare de la Constitució, era científic, escriptor, inventor, va inventar les ulleres bifocals i surt en els bitllets de $100 dels Estats Units. Per tant, és una figura superimportant encara avui en dia, i aquí és la història una mica de com va redactar la Constitució quan al cap d'uns pocs anys acabaria aconseguint la independència dels Estats Units.
Carai, això està pel TV, eh? Llàstima, sí, perquè no la tinc. Sí. És de les poques que no tinc i la miraria.
Mira, però Dani, el que has de fer és donar-te a baixa de qualsevol altra i donar-te a volta d'Apple, perquè no, el nivell d'Apple aquest any és extraordinari. Era estrenat una amb el Colin Farrell, venim de Master of the Air, o sigui, buah, és que és tremendo allò d'aquest any d'Apple.
Bé, ja m'ho pensaré. Molt bé. A veure, cinemes de proximitat, aquest cap de setmana tenim a Palafrugell Los Niños de Winton, a Torroella tenim Radical i Robot Dreams, dissabte i diumenge a les 5 de la tarda, la pel·lícula d'animació nominada als Oscars.
Bé, aneu.
I a Begú hi tenim Pequeñas Cartas Indiscretes amb Olivia Colman, que sempre ve de gust veure l'Olivia Colman. I, per cert, a la Bisbal tenim un documental en el cicle documentals del mes, en aquest cas el documental Breaking Social, al Teatre Mundial. Ignasi, que vagi bé, gràcies.
Doncs res, la setmana
fins
que ve
la setmana que ve.
Una abraçada.
Adéu. acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, com sempre amb en Marc Vila.
Serà una jornada que tindrà el contrast d'un matí fresc sense exageració i farà que de bon matí una jaqueta prima en sigui una bona aliada, i un migdia que serà realment càlid amb temperatura molt suau. La notícia important d'avui seran les temperatures, que pujaran ben bé 3-4 graus respecte ahir dimecres. L'avís per estat de la mar que ahir va ser vigent a la nostra comarca avui quedarà restringit més al nord, afectant encara la zona més de l'Alt Empordà. Tot i això, encara esperem aire de tramuntana que ajudarà que el dia sigui molt més assolellat, fent marxar tota la nuvolositat.
El supermatí torna demà a les 9 del matí, com sempre, amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu molt bon dia i gaudiu del sol.